Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 11 minuts del matí, obrim ja la tercera i última hora del Sant Cugat a fons amb l'última secció de pàdel que farem en companyia del Club Tenis Natació Sant Cugat i en companyia, per tant, del Jaume Carreras, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
I del Manu Navas.
Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Què tal?
Doncs avui disposats a parlar de pàdel amb la màxima autoritat al país. Estem parlant del president de la Federació Catalana, el senyor Pere Hernández. Molt bon dia.
Bon dia.
I molt agraïts que ens acompanyi en directe aquí a l'estudi Ramon Bernils.
Gràcies a vosaltres.
Per passar una estona, uns minuts, parlant de pàdel i fent una revisió de la salut d'aquest esport a casa nostra. Anem a posar una mica en context la figura de Pere Hernández. Ell ha estat fa gairebé un any reelegit després de 5 anys.
Correcte.
Obre un nou mandat del qual ja n'ha fet el primer d'un total de 4.
Sí, correcte.
Per tant, la casa ja la coneix de sí. Sobre. Però és que més enllà de la Federació Catalana, ell ha format part de l'Espanyola com a vocal i de la Federació Internacional també com a vicepresident.
Correcte.
Ha format part.
Sí.
O sigui, parlem en passat. Ara ja no.
Sí, ara ja no. Aquest... ha estat un capítol d'aquells que els dirigents de l'esport no ens agradaria viure mai i que és la part doncs, més potser més interessada de l'esport quan es barregen coses que no toquen. I aquí el que ha passat és que per haver assistit a l'assemblea del Comitè Olímpic Català al setembre de l'any passat, això no va agradar a Madrid i jo vaig estar cessat com a vocal de la Federació Espanyola de Pàdel per aquesta raó, per una suposada deslleialtat al pàdel espanyol, que està totalment fora de lloc, perquè el meu compromís amb el pàdel estatal, ja no només com a esportista en la meva carrera esportiva, com a jugador de pilota basca, després com a directiu, sempre hi ha hagut una vinculació amb les federacions espanyoles i no tinc cap problema, però bueno, això no va agradar, em van cessar com a vocal de la Federació Espanyola i posteriorment el mateix president de la Federació Espanyola va iniciar un seguit d'accions per aconseguir que també em cessessin com a vicepresident de la Internacional.
O sigui, per motius polítics.
Per motius polítics, segons ell, perquè assistir a l'assemblea del Comitè Olímpic Català no és...
La interpretació que es fa és política.
La interpretació per part seva és política, evidentment. La meva resposta és que, i que és veritat, que jo no he fet mai política, jo no sóc un polític, jo sóc un home de l'esport, sempre he mantingut a la Federació Catalana totalment al marge de qualsevol manifestació política i més en els darrers mesos on us podeu imaginar que ens han demanat de tot i sempre ens hem mantingut al marge perquè representem a 18.000 esportistes, representem a 240 clubs, dintre de la meva junta directiva hi ha gent que pensa de diferents colors, a l'estaf de la federació també i per tant això ha sigut sempre una bandera nostra de no implicar-nos d'una manera significada amb res que pogués donar-li un color polític a la federació i jo, per suposat, com a primer representant de la federació no ho he fet mai, ni sóc de cap associació ni sóc de cap, tinc el meu pensament polític evidentment, però aquesta acusació és absolutament desmesurada i el més greu d'això és que aquest home, per aconseguir el meu cessament a la Internacional, ha fet irregularitats documentals molt greus, falsejant documents, explicant mentides documentades i que finalment, doncs, bueno, de moment ha aconseguit el seu objectiu, perquè jo ja he estat cessat,
Evidentment, jo vaig fer una conferència de premsa fa ara un mes i mig, el 10 d'abril, on vaig explicar tot el que havia passat, i vaig dir, i ho he fet, que posaria doncs, tota aquesta documentació i tota aquesta situació en mans de les autoritats disciplinàries i esportives internacionals, perquè per un cantó hi ha un tema amb la internacional, i estatals, el Consejo Superior de Deportes i el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola, amb el que fa referència a l'estat espanyol. I això està en aquests moments en mans d'aquestes autoritats, i confio en que es resolgui positivament.
Ja han aixecat el 155, o sigui que jo no sé... Bueno,
és que és molt trist.
Una mica,
És que és molt trist haver de parlar del 155 sí. quan estem en una tertúlia esportiva, no?
Sí,
ja. Deixem, doncs, davant d'aquest capítol. Hem situat una mica el context de la situació en què comença la seva reelecció a la Federació Catalana, però també m'agradaria que féssim una pinzellada, ni que sigui per conèixer-lo com a esportista, fer referència a que ha estat jugador de pilota basca.
Sí, el meu passat esportiu és en l'esport de la pilota basca.
I com arriba al pàdel?
Bueno, jo competeixo en pilota basca des de que tenia 6 anys fins que en tenia 31. Amb aquests anys doncs, vaig aconseguir 10 campionats d'Espanya, 3 campionats del món i la medalla d'or en els Jocs Olímpics de Barcelona, que era esport de demostració. I quan després dels Jocs de Barcelona, doncs amb l'orgull de penjar-me una medalla d'or olímpica, decideixo retirar-me amb 31 anys, doncs llavors entro en contacte amb gent del pàdel, concretament amb l'Àlex Jiménez.
Hòstia, l'Àlex.
Que és un històric del pàdel, que és el que em va introduir en aquest esport i em va dir, escolta, prova això que t'agradarà i ho faràs bé i no sé què. I llavors em vaig passar al pàdel per passar l'estona i per continuar fent esport, que és el que m'agrada. No? I a partir d'aquí doncs, bueno, es va propiciar entrar en el món federatiu i aquí estic, però jo sóc sempre...
Però ha competit fent pàdel?
Sí, com a jugador no ha sigut dolent, ja t'ho dic jo. Tenia el seu típic moviment heredat de la pilota basca, perquè feia un tipus d'esmatx una mica més lateral que nosaltres, que era com... Antigament no l'havíem vist, ara vindria a ser una bandeja, però amb l'efecte ha canviat, però la safata que ara es fa servir molt, però quan hem començat a jugar pàdel, que no existia aquest tipus de cop, l'únic que el feia era ell. I era un bon jugador, el que passa que bueno, ell anava per otros derroteros, ell, així com jo em vaig dedicar més professional, doncs ell s'hi va dedicar més amb el tema directiu. Va estar directiu d'algun club, em sembla també, no? Va estar al Diagonal de directiu.
Sí, vaig estar al Ciutat Diagonal, vaig estar de gerent, també al Tenis La Salut. I bueno, sempre he estat vinculant la meva vida professional sempre que he pogut en el món de l'esport,
però va ser un bon
la
jugador.
Gestió de l'esport.
Va ser un bon jugador
de
pàdel. Bueno, va ser, és...
Això t'anava a dir, si estàs parlant en passat...
Espanya, no,
i mira, fa poc...
Aquest cap de setmana queda campió d'Espanya amb el seu club, que és el Polo, que mira, van quedar campió d'Espanya de sènior, vull dir que la competició la porta a la sang, també, aquest home.
Molt bé, així es manté. Sí,
I vam estar de sort, entre cometes, de sort, perquè mai és bo que un company i un amic, i en aquest cas un adversari, es lesioni, però el Jaume tenia de jugar aquest campionat amb un altre club.
Amb aquesta mà no pot,
amb aquesta mà que ha tingut aquest accident, doncs no ha pogut. Sí, i bueno, i això, doncs, diguem que no ens ha anat malament per poder guanyar nosaltres el títol, tot i que, evidentment, com amic que és i home d'esport, jo li desitjo una rapidíssima recuperació.
Segur que sí.
Anem a fer una radiografia de quin és l'estat de salut, no?
Aquesta salut que estàs parlant, esportiva, personal, a nivell federatiu, com la podríem resumir? Es troba en una situació òptima, la Fede?
Jo diria que es troba en una situació immillorable, esportivament, institucionalment, econòmicament. En aquests moments, com us deia, tenim més de 18.000 llicències. Estem per primera vegada en el rànquing de les 10 federacions catalanes amb més llicències de Catalunya i amb una vida federativa de 14 anys. La Federació Catalana de Pàdel es va fundar a l'any 2004.
És molt jove.
Som molt joves, som bueno, 14 anys, uns adolescents federativament.
Correcte.
No? Però en aquest any, i aprofitant doncs, la volada que ha tingut i que està tinguent el pàdel, aquesta federació en aquests moments institucionalment és molt potent, tenim un reconeixement institucional molt potent i molt maco arreu de doncs, bueno, el que és la Secretaria General de l'Esport, la Unió de Federacions, a l'Estat espanyol es reconeix el nostre circuit de competició com el millor amb diferència, i en aquests moments doncs, bueno, representem el 25% del volum de federats de l'Estat espanyol.
Una quarta part,
doncs, una quarta part.
Els federats d'Espanya venen d'aquí a Catalunya.
Tenim 240 clubs federats i hem tingut un creixement en els darrers 5 anys doncs, de l'ordre del 80%. Teníem 10.000 llicències fa 5 anys, ara en tenim 18.000. Teníem 130 clubs fa 5 anys, ara en tenim 240. I continua creixent.
I continua creixent.
I per
no
tant,
es para, ara.
El repte nostre és adequar-nos, saber adequar una estructura federativa de directius i d'estaf que pugui gestionar aquest èxit, no? I això no és fàcil.
Això, perquè... això és precisament el que volia preguntar. Tenint en compte que està tan esplèndid el pàdel, que té seguidors, que té instal·lacions, que té fitxes federatives, què li falta? Alguna cosa falta perquè acabi de fer el pas?
Jo que sóc...
Plantejat com a repte, eh?
Sí, jo crec que, com que jo visc molt l'esport com a esportista, a mi m'agradaria que el pàdel tingués més difusió a nivell de mitjans de lo que és aquest esport, no? I ja s'està fent una mica amb lo que és el circuit de pàdel professional, que ja està sortint per la tele,
sí.
I tal, i jo crec que això és una mica el que li falta per acabar d'aconseguir la seva difusió a nivell internacional. De fet, quan jo estava a la Federació Internacional, cada any s'afilien a la Federació Internacional 3, 4, 5 països, i en aquests moments el pàdel està a les portes de lo que es considera una gran federació internacional, que és quan té 40 països federats. Ara el pàdel en té 35, o sigui que està ja molt a prop, no? Ara, jo penso que falta una mica de difusió internacional, perquè el pàdel, amb la potència que té, doncs, a Espanya i Argentina, doncs això sigui una taca d'oli que vagi creixent també internacionalment, no? I això és, penso que és important per acabar de consolidar aquest esport.
I hi ha alguna altra competició més, a banda del World Padel Tour? O primer consolidar aquesta a nivell mediàtic?
Mira,
I després buscar...
Jo penso que hi ha quatre potes en el món del pàdel. Una és el món federatiu, l'altra és el món de practicants, o sigui, la gent que juga a pàdel però que no està afiliada a res. Després hi ha els agents de pàdel que organitzen competició a nivell privat, i després hi ha el pàdel professional. I tot això està creixent tot. O sigui, a vegades a mi em diuen, és que el pàdel privat, aquests agents que organitzen circuits que són competència, i dic, hosti, jo tatxo aquesta paraula. Aquí no, a mi no m'agrada parlar de competència, perquè els agents de pàdel privat fan la seva feina i molts d'ells la fan molt bé, i els que no la fan bé, com a qualsevol sector econòmic, cauen.
Acaben caient.
Cauen. Clar. El pàdel federatiu té el seu món, i després hi ha al voltant de, a Catalunya, al voltant de 450.000 persones que juguen a pàdel. Al tanto, eh? Avui en dia el pàdel és el segon esport més practicat a Espanya, només per darrere del futbol. I s'estima que hi ha a Espanya 3 milions i mig de practicants de pàdel, de gent que juga a pàdel en plan de passar-ho bé. Si aquí li calcules, per ser prudents, un 15%, et surten que a Catalunya poden haver, i hi ha, 450.000 persones que juguen a pàdel. Clar, això és tremendo. Això és tremendo. I aquí hi cabem tots, perquè la federació té el seu món,
clar, clar.
El pàdel de practicant té el seu món, els agents de pàdel que organitzen pàdel a nivell privat amb esperit mercantil econòmic té el seu món, i després hi ha el gran escenari de la competició mundial, que és el World Padel Tour. I aquí hi cabem tots.
Jo, a nivell d'ensenyança, també dic que aquesta problemàtica que ell detecta com a federatiu, com a president, i a mi em passa això amb els pares dels nanos, que els nanos comencen de zero, amb molt petits, i arriba un moment, doncs, que potser volen fer alguna cosa més que jugar en el propi club amb els seus amics, i llavors ens plantegem què fer. I clar, ja hi ha un torneig federat a nivell de tota Catalunya que funciona molt bé de menors, però a vegades aquests pares no es poden desplaçar cada cap de setmana, perquè clar, un cap de setmana toca jugar a Lleida i l'altre dia el cap de setmana toca jugar, pues, a Barcelona, no? Llavors hi ha tornejos més locals que munten els propis directors de les escoles per fer interclubs, i això vindria a ser, pues, la part privada d'aquest tipus de tornejos. Però clar, quan un nano vol comparar-se i vol millorar i vol jugar amb gent d'un nivell alt, i a setmanes federatius. Llavors, la Federació Catalana avui en dia, a nivell de menors, és increïble. O sigui, cada cap de setmana no sé com els encaixeu, no? Perquè cada vegada hi ha més inscrits i, escolta, costa encaixar-los, perquè cada dia hi ha més nanos jugant la Lliga Federativa Catalana, tant per equips, que també funciona molt bé, que jo aquí al Sant Cugat tenim equip i a Manresa també, com a nivell infantil, de totes les categories, des de benjamí que comencen fins a acabar amb júniors, o sigui, des dels 8 anys fins als 18.
Quan fa que ja tenim generacions de sèniors que han començat a, diguem, des de la base?
Bueno, això és un fenomen que s'està produint amb els nens, i el Jaume ho coneix molt bé, perquè fins fa uns quants anys,
no, que no fa gaire,
posa-li, no sé, 7, 8, 10 anys, els nens que jugaven a pàdel bàsicament eren nens i nenes que venien del tenis.
Ara hi ha escola,
exacte, i alguns de l'esquaix, i algun il·luminat
de la pala,
com jo, del frontón, no?
I ara els clubs i gent com el Jaume, que està fent aquesta feina de docència, de formació, de portar els nens des de petits en el món del pàdel, això està reconvertint la situació, perquè ara, per exemple, el millor jugador espanyol ara, que és el Paquito Navarro, que és un noi andalús, aquest s'ha forjat en els circuits de menors de la seu, del seu territori, i després en el circuit de menor estatal, i ara és el número 1 espanyol. I no ve del tenis.
I no ve del tenis, no? No és la diferència que hi ha amb el temps passat.
Perquè això, bueno, i això ja són opinions personals. A vegades a mi em diuen, no, és que el millor per jugar a pàdel és venir del tenis. Dic, no, jo no estic d'acord amb això.
Depèn,
jo,
depèn.
Jo crec que el millor és començar a fer un esport des de l'inici i no haver de readaptar-te, no? Sí que és veritat que el tenis té moltes afinitats amb el pàdel i qui juga bé tenis acaba jugant bé pàdel, però necessites el teu procés d'adaptació. Clar. I el Jaume coneix molt bé casos de tenistes de renom que han començat a jugar pàdel i que al principi són molt vulnerables i els hi costa molt.
Clar,
i
perquè...
els hi costa, i després, clar, quan ho agafen ja juguen molt bé, no? Però això és un canvi que s'està donant en positiu. I els clubs ara tenen unes escoles molt potents, com per exemple els que treballa el Jaume, no?
Jo he trobat un cas que és molt bo, perquè jo he estat molt temps reconvertint a tenistes al pàdel. Llavors, a mi em funcionaven els cops que portaven del tenis, però si tenia que canviar una miqueta la mentalitat de que no tot servia per jugar a pàdel, perquè clar, jugar a tenis vol jugar molt directe, sense vidres o sense parets al seu moment, clar, llavors es suïcidava molt fàcilment. I ara em passa l'inversa, ara jo porto nenes de 13 anys o 12 anys que porten jugant entrenant vidres als 8, i ara els hi faig fer cops de tenis, perquè avui en dia la defensa per baix és molt important, i el cop liftat, que en pàdel l'ha fet servir durant molts anys, ara és important. I ara les tinc que posar algun dia a la pista de tenis perquè en tinguin el moviment tenístic del liftat per millorar el pàdel. És a dir, que ara inclús a vegades, amb el, segons quin alumne, trobo falta un cop bàsic del tenis per ajudar-la a millorar el pàdel. És a dir, que dona la volta això. Ara hi ha moltes criatures que han crescut amb el pàdel sense passar per qualsevol cap altre port abans.
No, de fet, són dos esports que s'alimenten un de l'altre, no? També, sí. Perquè els que són jugadors de tennis i volen millorar les volees, a vegades al club tenim algun soci que, pues, que fa un campionat, perquè és un esport, el pàdel, que ajuda molt a millorar. Vull dir, jo crec que es sí. complementen i s'ha de buscar sí. aquesta avantatge.
És molt més ràpid, hi ha molta menys distància entre jugadors, i correcte. La volea és un moviment que s'ha de retallar molt en pàdel. Si carregues com en tennis, normalment voleges
no, tant. Però bueno, tècnicament sí, pues, sí. pot ajudar. Sí, sí.
Hem parlat de els clubs afiliats, de la quantitat de fitxes federatives, del nivell competitiu, començant ja des dels petits, d'aquestes competicions. També podríem parlar, per exemple, de les beques, no? Quin és el sistema de beques? Com està funcionant?
Mira, nosaltres a la federació tenim dos conceptes de beca. Un que és en els menors i l'altre que és a nivell de gran competició. Llavors, per exemple, tot el que és menors, nosaltres a la federació tenim becats uns 30 i pico nens i nenes que acaben sent els que nutreixen a les seleccions catalanes de menors, de nens i de nenes, i els bequem perquè entrenin en els seus clubs. És a dir, amb això hem après de la història d'errades que s'havien comès amb, no en pàdel, perquè en pàdel són molt joves, però sí amb altres esports. I nosaltres el que fem ara és tenim un sistema de tecnificació i de beques que, en definitiva, a qui acabem becant és el nen, però a qui bequem és el club.
El club, no?
És a dir, nosaltres hem creat escoles acreditades amb clubs, donant unes pautes, uns requeriments que els clubs han de complir per ser escola acreditada de la federació i per tenir aquest segell de qualitat, i li paguem als clubs perquè entrenin en els nens. De manera que el nen pot escollir on va. I això crea una competència molt sana entre els clubs, perquè el nen, si no està a gust amb l'entrenament de tecnificació que li donen a un club, pot anar amb un altre. I així com fins fa dos anys, teníem dos centres de tecnificació, un a Barcelona i un a Tarragona, ara tenim 12 clubs acreditats com a clubs de tecnificació i els nens poden triar. Aquest és un món de tecnificació, els menors. I després tenim un pla de beques, d'ajuts a jugadors o jugadores que estan en un nivell molt alt de competició, i que l'estan a aquest nivell molt alt de competició, doncs tenen una sèrie de despeses, perquè clar. Viatgen, necessiten un preparador físic, alguns o algunes doncs ja entren en tema d'una ajuda de psicologia, tenen molt viatge, sí, molta despesa.
L'equip tècnic és sempre molt
i llavors, clar, ells i elles ja van constituint un equipillo tècnic i físic i psicològic i tot el que vulgueu, i llavors els ajudem. I els ajudem en base a un rànquing. És a dir, quan arribis a un rànquing X que està estipulat tant per nois com per noies a nivell de gran competició, que ara és el rànquing World Padel Tour, la federació t'ajuda. I en aquest moment doncs, tenim com que qui estan en un nivell de competició més alt en aquest moment són les noies, doncs en aquest moment tenim quatre jugadores d'alta competició, entre cometes becades, diguem-li més una ajuda, que són la Gemma, la Lucía, la Marta Marrero i l'Ariana Sánchez, perquè estan en un món en què, bueno, convé donar-los...
Estan parlant de parella 2 i parella 4 del món, algú així, no?
Efectivament, és que són aquestes quatre noies, que són les quatre jugadores de la selecció catalana, estan entre les 7 primeres del món. La Gemma Triay i la Lucía Sainz estan de parella 2, la 3 i la 4, la Marta Marrero, per la lesió de la seva companya l'any passat, està ara crec que a la 5, i l'Ariana està a la 7. O sigui, tenim 4 jugadores de la selecció catalana entre les 7 millors del món.
I dels 12 clubs acreditats que comentaves abans, hi ha algú a Sant Cugat? I si no a Sant Cugat, quin és el més proper?
Bueno, n'hi ha al Vallès un parell, ara no recordo exactament a on, a Barcelona n'hi ha un parell i després n'hi ha a Tarragona i a Lleida. Per aquí el territori no et sabria dir quin, però sí que n'hi ha un parell. Això el bo que té és que dona s'abassa tot el territori. Abans era Barcelona i Tarragona, i els nens becats i becades tenien d'anar a Barcelona o Tarragona.
Bé, de fet, antigament, Pere, no era així, sinó que la pròpia federació, en els nanos que creia que estaven destacats, posava mitjans perquè professionals vinculats a la federació els entrenessin. Això ho va fer el Javi en el seu moment.
Sí.
Però després, posteriorment, es va decidir fer això, no? És a dir, que els nanos, perquè clar, jo, per exemple, porto una nena que és d'Hostalric. Aquesta nena està avui en dia la parella número 1 de Catalunya Infantil o la parella número 2. Clar, viu Hostalric. Llavors, i si ella té que baixar perquè va entrar en la federació 2 o 3 dies a la setmana a Barcelona, doncs clar, igual no pot ni permetre-s'ho. Llavors, el que fan és facilitar que clubs que estan a la zona d'influència de la nena que juga bé, doncs que es puguin homologar, i així la federació els hi pot cedir aquesta beca en el club perquè l'anen entrenant en aquell club. Clar, aquest demanen uns mínims, demanen un mínim de la persona que porta l'ensenyança, demanen una titulació mínima, i després també posa algunes condicions a nivell de club, doncs que hi hagi un preparador físic, que hi hagi, no sé, Pere, tu això potser ho diràs més, però hi ha unes condicions que s'han d'acceptar, no? I després demanen també que els clubs participin en un mínim de tornejos a nivell de menors, és a dir, clar, un club que no té una estructura de menors, doncs la federació ha de considerar, doncs, que no és bo que una nena entreni allà perquè tampoc es poden desenvolupar en aquell propi club, només podran entrenar directament amb el seu entrenador, que és un tema que ja podríem parlar-ne, però bueno, jo crec que aquest sistema no és dolent sempre i quan es vagin obrint portes a més clubs, que això s'ha començat a fer a poc a poc.
De fet, nosaltres hem renunciat a tenir la nostra pròpia escola de tecnificació per no perjudicar els clubs, i això és una errada històrica que s'havia comès
del tenis.
Del tenis, en el qual, si
tu li dones els diners al nen, el nen se'n va del seu club. Si tu a qui beques i a qui ajudes és el club, el nen continua
en el seu
club, no? I el lògic és que un nen, si el club ho fa bé, estigui en el seu club i no estigui pensant en marxar amb un altre, no? De qual, amb aquesta manera, el que em deia el Jaume, nosaltres exigim en els clubs uns requeriments per ser escola acreditada, però a la vegada els ajudem perquè els hi garantim que els nens estaran allà, no? En definitiva, els clubs són els nostres aliats i hem de fer tot el que puguem perquè estiguin contents i perquè els hi vagi bé. Perquè si els hi va bé amb ells, ens anirà bé a la federació, no? De fet, la federació és una associació de clubs. Mm. Els clubs són els que voten a l'assemblea, són els nostres aliats amb tota la gestió del pàdel federatiu. Per tant, no podem fer coses que els perjudiquin. I si ho fem, ens estem equivocant.
Heu d'anar de la mà, hem d'anar de la mà perquè tot sumi.
Efectivament. Sí, sí.
Projectes a la vista?
Mira, projectes, ara nosaltres com estem pràcticament, no en sé tant, però bueno, hem transcorregut el 25% del nostre mandat, un any de 4, i hi ha 4 branques on estem dedicant molts esforços i molts recursos. Una és el servei d'atenció als clubs, com us deia, els clubs són els nostres aliats, per tant, tot allò que detectem i que ens diuen que necessiten ajuda o que necessiten recolzament, doncs una àrea d'atenció als clubs que l'estem creant i que va en la línia de que els clubs, doncs, que la federació pugui tenir, doncs, una borsa de treball de tècnics, pugui ajudar en els clubs amb el que és el reciclatge d'entrenadors, quan uns nois i noies treuen el títol d'entrenador, doncs, bueno, els hi falta rodatge, mantenir reunions periòdiques amb els clubs per escoltar què és el que ens diuen, que això és molt important, ajudar-los en tots els tràmits administratius amb les institucions esportives, Secretaria General de l'Esport. En definitiva, això és una àrea d'atenció als clubs. Després, una altra que volem potenciar molt i ho estem fent, que no és fàcil, és, com deia el Jaume, l'àrea de menors. Nosaltres tenim un circuit de menors molt potent, potentíssim, però després hi ha l'antesala d'això, que és són els circuitets provincials, que són per nens i nenes que no estan encara al nivell de competir en el circuit potent nostre de menors, però que ja volem que s'iniciïn en la competició, una competició molt lúdica, que l'important no és guanyar o perdre, sinó començar a competir, i allò s'acaba doncs, amb tots tenen la seva medalla i tal, i és un circuit de menors d'iniciació. Això és un repte important per donar més nens, per nutrir el circuit de menors, diguem, gros.
Jo entenc que seria amb benjamins, amb categories inferiors.
Sí, sí, no? Sí, sí, categories inferiors.
L'altre dia precisament tindré una reunió entre els tècnics esportius de Catalunya amb l'àrea que porta això de la federació per una miqueta xerrar quatre coses de com funcionava el tema, i va ser molt positiu perquè tothom porta el seu granet i es van prendre decisions molt xules.
I ens queda alguna pota, no?
Bueno, sí, dos. Una altra és, jo penso que tenim marge de millora en l'àrea de patrocini, perquè el pàdel és un producte d'èxit, i quan hi ha un producte d'èxit tothom vol ser-hi, i llavors aquí doncs, hem incorporat persones en el departament comercial nostre per captar patrocini, tant sigui en producte com en diners com en serveis, i que totes aquelles empreses que volen vincular els seus valors corporatius a l'esport doncs acabin triant el pàdel. I després hi ha un projecte molt maco també, que és començar a entrar en el que és l'esport solidari, i de fet ja estem col·laborant i ajudant a dues escoles de pàdel adaptat, una a Tarragona i una a Castelldefels, perquè els recursos econòmics que la federació genera fruit d'aquest èxit i d'aquest nombre de llicències i tal, doncs, bueno, s'han de canalitzar cap allà on pensem que toca, no? I així com en l'anterior mandat no havíem entrat amb aquest tipus de projectes, doncs ara hi estem entrant i estem ja amb dos, i realment no us podeu imaginar el retorn emocional que té veure doncs, 10, 15, 20 nens i nenes amb discapacitats de qualsevol mena que juguen a pàdel, i com que el pàdel és un esport que la iniciació no és difícil i passar boles doncs, és relativament senzill, doncs s'ho passa molt bé, i tant els pares, els nens com els pares doncs ens donen un retorn emocional molt maco, i això anirà creixent, i això anirà creixent perquè afortunadament la federació pues, té recursos, i allà on veiem que hi ha idees i que es fa bé i que allò pot créixer i que pot aglutinar pàdel adaptat no només d'un club o d'un espai sinó d'un territori més gran, doncs la federació ja ho estem fent i continuarem ajudant.
Molt bé, doncs t'emplacem a que ens ho expliquis d'aquí un temps.
Quan vulgueu.
A veure com ha anat això.
Quan vulgueu.
Feina te'n queda, feina te'n queda.
Ja. Sí, sí. Molt bé, doncs encantats d'haver compartit aquesta estona amb el president de la Federació Catalana de Pàdel. Pere, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I també encantats de compartir la temporada amb els companys del Natació Sant Cugat, Club Tenis Natació Sant Cugat, el Mano, el Jaume i també el Francesc. Que ens ha acompanyat durant algunes setmanes. Gràcies a tots, que tingueu un bon estiu, en el vostre cas.
Igualment, Carles.
Bon dia. Gràcies.
Gràcies, bon dia. Adéu.